Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu. Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit a tots i benvinguts siguin un diumenge més al programa Església d'Urgell, on trobaran informació religiosa del Bisbat d'Urgell. Avui hem pensat d'oferir-los, com a tema central i monogràfic, una entrevista a fons i conjunta amb el director del monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, la Noguera, i amb el germà Antoni Salat, de la comunitat d'acollida dels germans maristes del monestir de les Avellanes, com a inici d'una nova etapa en aquesta institució, amb motiu de la clausura dels actes per a celebrar el 850 aniversari del monestir i la restauració del seu claustre romànic. A l'Església d'Urgell ja ens vàrem fer ressò en el seu moment de la celebració del 850 aniversari del monestir de les Avellanes. Ara en voldríem parlar de com ha estat aquesta celebració, incloent la restauració del claustre i altres activitats. I per a fer-ho, contem amb la presència aquí als nostres estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, amb en Robert Porta, que és director del monestir de les Avellanes. Hola, bona nit.
Bona nit, què tal?
Robert, moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí i parlar-nos novament del monestir de les Avellanes. Ho agraïm de molt.
A vosaltres per convidar-nos.
I també contem amb la presència del germà Antoni Salat, de la comunitat d'acollida dels germans maristes del monestir de les Avellanes. Hola, bona nit.
Bona nit.
Germà Antoni, gràcies també per ser aquí. Avui esperem que fem una bona batuda de coneixement del que és el monestir, que ja ens va arribar a través del Robert doncs, la temporada passada, quan just quan s'iniciaven lo de la celebració del 850 aniversari. Aleshores, voldrien que, per exemple, Robert, que vostè vulgui parlar-nos de com han anat totes aquestes celebracions. Es fa una síntesi i ens expliqui el que vulgui.
Molt bé. Bé, bueno, ha anat genial, ho hauria de dir, sí, i perquè bueno, és un projecte que calia aprofitar el 850 aniversari per tornar a conèixer, perquè molta gent ja el coneix, el monestir de les Avellanes. Llavors vam organitzar tot un conjunt d'activitats ben diverses i bé, ara, el passat dia 29 d'octubre, precisament, vam donar oficialment finalitzat, tot i que encara no ha acabat l'any i hi ha coses, no? Lo que és l'acte institucional. No? I va ser coincidint amb la inauguració de la restauració del claustre, que ha sigut l'altre element que ens ha acompanyat durant aquest 850 aniversari. I bé, el que podem dir és que des del dia de l'aplec del Sant Cap, que va ser l'acte de sortida, fins a aquest 29, els actes que hi ha hagut doncs, han tingut una molt alta concurrència, no? podem parlar, si voleu, de coses concretes.
Jo li demanaria una cosa prèvia, si li sembla, sí. Perquè segurament hi ha oients nous que s'han incorporat i que aquesta temàtica potser no la coneixen amb molt de detall. Per què no ens diu una mica d'història breu del monestir, on està ubicat i altres detalls?
Si l'ubiquem, estem aquí a Catalunya, a la província de Lleida, i concretament a la comarca de la Noguera, municipi d'Os de Balaguer, monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, bisbat d'Urgell, i aquest monestir, com hem dit, fa 850 anys, per tant, va ser fundat al segle XII, a 1166, pels canons regulars premonstratesos i recolzat pels comtes d'Urgell. Per tant, estem, si fem una visió ràpida de la història, en la casa espiritual del comtat d'Urgell. Per tant, dintre del bisbat d'Urgell també som, com a casa religiosa, una de les cases importants. Monestir d'Avellanes va ser molt potent, un monestir molt fort durant l'edat mitjana, va viure una etapa importantíssima durant el segle XVIII amb la Il·lustració, amb l'escola històrica de les Avellanes, que tenim abats d'alt interès a nivell del coneixement i de la ciència, i malauradament després amb la desamortització expulsen els monjos, com amb molts altres monestirs, 1835, i no serà fins a l'arribada dels germans maristes que torna a haver vida religiosa en aquesta casa fins avui en dia. Perquè això sí,
de quin any parlem?
Els maristes arriben al 1910 i és el que fa que avui siguem un monestir viu a nivell...
O sigui, gràcies a la comunitat de maristes, sí, això té vida.
Té vida, sí, aquesta és la paraula. Sí, sí.
Després en parlarem amb el germà Antoni amb més detalls, però ara, si vostè vol, també podria dir-nos quin ressò hi ha hagut d'aquesta efemèrie, o sigui, també d'aquest aniversari, tant, diguéssim, culturalment, socialment, eclesialment. Expliqui'ns-ho, sisplau.
Nosaltres vam plantejar el 850 aniversari dintre del projecte que hi ha al monestir, és un projecte de portes obertes, per tant, l'enfoquem la comunitat que hi ha dintre de cara a acollir a la persona que ve de fora, de tot tipus, de tenir en compte la realitat del que som en un monestir, no? Per tant, les activitats que hem anat fent tenen àmbits culturals, àmbits religiosos, àmbit social. El que volíem és que la persona que ve de fora d'alguna manera se senti identificada amb el que és el monestir de les Avellanes. Hem fet la restauració del claustre amb aquest projecte Oberts per Obres, és a dir, no tancats per obres, sinó oberts per obres, perquè el que volíem és que les persones veguessin que el patrimoni que encara hi és avui al monestir de les Avellanes el cuidem i com el cuidem. A l'entorn de tot això, doncs, hem fet diverses activitats, hem acollit les parròquies de l'entorn, evidentment, amb el bisbat hem fet diverses activitats, hem fet també activitats de caire més social. Recentment, ara el dia 26, vam presentar, i som ara ja la delegació de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada a Lleida, i evidentment hem fet les jornades d'història, hem fet el sopar medieval, per tant, actes més divulgatius, concerts, és tota una amalgama molt diversa, que és la realitat del que és el monestir de les Avellanes.
Hem fet, però continuaran fent-ho. O sigui, no s'ha aturat aquí.
I continuem.
Sí, o sigui, no amb motiu de la celebració del 850 aniversari van fer tot això, sinó que continuarà.
Podríem dir que el 850 l'han fet anar d'excusa per ensenyar el que ja estem fent al monestir de les Avellanes.
Molt bé.
D'alguna manera ha sigut això, però ho han vestit amb aquesta commemoració.
Si li sembla, Robert, aniríem a parlar ara amb el germà Antoni sobre quina és la missió i carisma marista i concretament el monestir de les Avellanes. Doncs ja li passo la pregunta.
Molt bé, gràcies. Bé, nosaltres arribem a les Avellanes, com ha dit molt bé el Robert, a l'any 1910, després de la Setmana Tràgica de Barcelona, perquè ens cremen el seminari que teníem a Sant Andreu de Palomar. Llavors, bé, es busca un lloc per als seminaristes, els nostres seminaristes, de germans maristes, i el director de Lleida coneix Avellanes. En aquells moments han estat ruïnós. I, bueno, ho van a visitar dues o tres vegades amb el Consell Provincial d'aquell moment, i finalment es decideixen. Comencen a recuperar la casa per etapes, es construeix una part d'edifici nou i la casa es dedica, sobretot, a la formació. O sigui, ja entre els 13 i els 19 anys, el juniorat, que serien els més petits, el noviciat, postulantat i noviciat, que és l'etapa, diguem, crucial de formació religiosa marista, i després l'escolasticat. El juniorat i l'escolasticat van variant de que estigui a les Avellanes o no, sobretot l'escolasticat, que serien els més grans ja per preparar-se, per treure's el títol de mestre. El noviciat sempre es manté a Avellanes com a tal. Per tant, diríem, el centre crucial de la casa és el noviciat. Amb aquestes arribem fins als anys 70, 73, 74, en què la casa es comença a obrir una mica i es fan trobades ja de parrassesos, per nois, es comencen amb les Pasques, la Pasqua Jove, la Pasqua Scout, i tota una altra sèrie d'activitats, de trobades de pares i de més. Amb això, arribem al 95, 97, més o menys, en què l'etapa de formació s'acaba a Avellanes, ajuntem tots els seminaristes, pròpiament els del noviciat, de tota Espanya a Sevilla, primer amb altres indrets, després a Sevilla, i amb això es planteja què passa amb la casa. Clar, en aquests moments hi ha dues alternatives. O la tanquem o la reconvertim. I finalment optem per reconvertir la casa amb una hostatgeria oberta, en els dos sentits. O sigui, una part d'hostatgeria i de restaurant pròpiament, que explicarà després el Robert, sí. I una part de comunitat d'acollida. Llavors, la casa també ha tingut sempre la comunitat de germans grans. Hi ha una infermeria, atesa les 24 hores, i hi ha germans grans que fan alguns treballs dintre de la casa, i després hi ha la comunitat d'acollida. La comunitat de germans grans són 16 germans, la comunitat d'acollida són 4, i ens dediquem una mica a atendre les persones, a fer l'acollida pròpiament de la gent que ve per la casa, a fer les visites, a acompanyar diferents grups, i estar amb la gent que fan cursos de formació. Llavors, la casa, en aquest moment, tal com està orientada, la part de l'acollida, vol ser una acollida oberta per tothom, lògicament pels germans que venen, de tant en tant passen uns dies entre nosaltres, per grups de joves que estan amb nosaltres, per grups de recessos, grups de formació pròpiament nostra, marista, que de professors, sobretot.
Perquè el carisma pròpiament, facin si en sentim pròpiament carisma marista.
El carisma marista és l'educació dels joves, tant en l'àmbit escolar com en l'àmbit social. Llavors tenim centres escolars, en aquest moment són 10 centres escolars per tot Catalunya, tot en el sector, estic parlant del sector de Catalunya,
Sí, sí, sí.
Perquè la província nostra, pròpiament de l'Ermitaix, comprèn diferents països, a més de Catalunya.
Sí, sí.
Si volen, parlem un moment després.
Sí, 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 que vulgui.
Del sector de Catalunya són 10 col·legis, 10 escoles, i tota una sèrie d'obres socials, repartides també en tot el mapa de Catalunya. I llavors, en aquesta formació, entre tant de les obres socials com dels nostres col·legis. Però el nostre és sempre la joventut i el treball amb la joventut, amb els dos camps que estan delimitats, però atenent a tothom.
Així és com quedaria estructurat ara el servei que fa el Monestir de les Avellanes des de l'acolliment, diguéssim.
Des de l'acolliment, sí. Llavors, també acollim a persones individualment, acollim a grups de matrimonis que volen fer petits recessos, acollim a estudiants que volen tenir un espai tranquil per preparar exàmens o per preparar la tesis o per fer altres coses. Acollim a persones que venen en plan de silenci, de reflexió, de desconnectar, de conviure amb nosaltres, d'estar amb els germans. Nosaltres el que sí els demanem és que en el moment dels àpats estiguin amb nosaltres, compartint el mateix àpat que tenim la comunitat de germans. I després tot l'altre és molt lliure, l'horari. O sigui que una persona pot estar allà i organitzar-se perfectament. Si vol estar amb la natura, pues, pot sortir. Si vol estar pregant, pues, té els oratoris.
La celebració de l'Eucaristia, també.
La celebració de l'Eucaristia la tenim tots els dies, en aquests moments. O sigui que... I la participació a la pregària dels germans de la comunitat d'acollida, que també és oberta, però totalment lliure. O sigui que no s'obliga ningú a que participi en aquesta pregària. Per tant, és un àmbit molt obert, molt participatiu, i la gent que ha estat amb nosaltres normalment pues, marxa, se'n va contenta i amb un àmbit de, diguem, de pau, de serenitat que ha pogut trobar allà a casa nostra.
Un ventall ben gran de possibilitats de vull dir, entre cometes, de fer ús del monestir, de
sí,
la...
Sí,
sí, de debò.
Sí, tenim unes habitacions que són més senzilles.
Són individuals,
en Són individuals. Bueno, hi ha un parell o tres de dobles, ara, en aquests moments,
sí.
A la part de l'acollida,
Sí, sí, sí.
Que és diferent de la part d'hostatgeria i del restaurant. Llavors, pues, es fa la vida en aquestes habitacions, que tenen el servei i ho tenen tot complet, mengen amb nosaltres i després es distribueixen el dia com volen, o si es volen sortir, si volen fer visites, bueno, això ja depèn una mica de cadascú. I si volen, també, algunes persones es demanen que els ajudem, que els acompanyem una mica,
sí,
o que
sí.
Els orientem, llavors també ho fem.
O sigui, això
el que no fem són xerrades en plan de...
Sí, sí. O sigui, això seria pròpiament la comunitat d'acollida que se'n cuida. Ara, el que és l'hostatgeria, ens en parla en Robert.
Enllaço
com funciona
amb el que comentava l'Antoni, perquè tot està enllaçat, no?
Són,
llavors, d'alguna manera, el servei, l'essència, en primer lloc, del projecte actual del Monestir de les Avellanes és el que hi ha comunitat marista, el que som un monestir religiosament viu,
sí.
Això és important,
sí.
I que a través de la comunitat dels germans grans, que són, diguem-ne, la pedra, no?, la base del projecte, i de la casa d'acollida, la casa d'espiritualitat, com comentava el germà Antoni, doncs neix tot el demés, i té sentit tot el demés, no? Dintre de la casa d'espiritualitat, a més, afegeixo que es fan activitats, els Avellanes D.O., que tenen doncs, el que volen, d'alguna manera, transmetre aquesta base de què és l'espiritualitat marista, amb el carisma de Champagnat, que és el fundador, i amb el carisma de Maria, perquè és una institució mariana en aquest aspecte. Llavors, amb aquesta casa oberta oferim molts altres serveis, i aquests altres serveis el que fan és obrir la casa també al territori, perquè sempre diem que el projecte Un monestir de portes obertes al servei marista, al servei de les persones, al servei de la cultura i al servei del territori. Per tant, som dinamitzadors de la nostra comarca i enllacem també, i és així, amb l'oferta turística del que és la Noguera. Perquè quan neix el projecte actual, a l'any 2000, la Noguera pràcticament no era turística. És una cosa que ha anat acompanyada amb el monestir. Per tant, què oferim? Allotjament. Hostatgeria amb 37 habitacions dobles, totes amb vistes exteriors. Vindria a ser com un hotel de 3 estrelles, per entendre'ns, que el que acollim és qualsevol persona que vingui i vulgui conèixer el monestir en la seva realitat i el nostre entorn. Perquè és essencial que la gent es pugui quedar a dormir. I recuperem també aquesta essència dels monestirs que acollien el peregrí, que avui diem d'alguna vegada el peregrí actual és el turista, no? Bueno, acollíem el peregrí antigament i ja hi havia aquests serveis d'hostatgeria. Per tant, recuperem aquesta idea. Evidentment, hem de donar aliment, hem de donar pensió a aquestes persones, i amb això tenim el restaurant El Claustre, que la seva sala està al costat del claustre romànic, sempre amb molta delicadesa de no banalitzar, no perdre aquesta essència del que és un monestir, però la gent, tenim un servei de cuina pròpia, on el que fem és cuina tradicional de la nostra comarca, i que doncs, la gent marxa molt contenta amb aquest aspecte. No?
Sí.
Després, com a monestir, lloc d'innovació, lloc d'interiorització, lloc de creació, tenim les sales amb el centre de reunions del Montsec. Doncs sí que ens venen molts germans maristes, moltes escoles, moltes altres congregacions, per exemple, els jesuïtes, que ens venen professors a fer reunions allí, el bisbat, la Generalitat, empreses privades que venen i fan el contrari, mira, t'ho diré. quan anem a Barcelona, espai de congressos, Barcelona, però congressos, moltes vegades es pensa més en el que t'oferirà Barcelona que en el que anem a fer en aquell congrés. I, en canvi, a Avellanes, el que tenim és que et pots concentrar, tens un espai, d'alguna manera aïllat amb l'entorn que significa la natura, tens un espai per a centrar-te en allò que vas a reunir-te, en allò, en aquest equip que vas a fer, i després marxar i tornar a la vida normal. Anem amb aquesta idea, no?
Sí, sí.
Hi ha els arxius, hi ha tota la vessant cultural que es representen els monestirs, i que en aquest cas nosaltres acollim el llegat històric del patrimoni documental marista, l'Arxiu Gavín, centre de documental especialitzat en cultura popular i religiosa de Catalunya, les biblioteques. Actualment acollim la biblioteca especialitzada en bon i maltractament de la infància, amb l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, la Casa de Colònies, perquè com a lloc marista hem d'acollir a la joventut, a les famílies, i tenim la Casa de Colònies. Quatre Vents, i a partir d'aquí visites guiades, la cuidar el patrimoni, conèixer tota aquesta història del monestir perquè ens sigui útil avui en dia. He anat molt de pressa, però
és aquesta
essència del que és el monestir de les Avellanes, pensat en acollir a la persona i que la persona s'hi senti realitzada. No?
Germà Antoni, vostè abans ens ha parlat de que volia comentar-nos alguna cosa referent a la de la província de l'Hermitage. Hi ha res que vulgui aportar en aquest context que ens deia?
No, bueno, és que quan he parlat del sector de Catalunya, el sector de Catalunya és una part de la província pròpiament nostra, marista, de l'Hermitage. Nosaltres, el 2003-2004, ens vam ajuntar tot França, la part d'Algèria, la part de Hongria, Grècia i algun germà més que tenim distribuït, amb una sola província. O sigui, de fet, vam fer una reestructuració d'Europa i tota Europa, que hi havia més de 15 províncies, van quedar amb 5 províncies. I Catalunya va passar amb aquest altre sector, sobretot de França. Per això tenim molt intercanvi i moltes trobades, pues, amb persones tant de Grècia com d'Hongria, sí, com d'Algèria, com d'aquí de Catalunya, a les Avellanes i, bueno, dels nostres, que van també a diferents indrets d'allà. La casa provincial en aquest moment la tenim a Lió. I tenim la casa mare, que és molt important, que és on va néixer la institució, a l'Hermitage, que està a prop de Lió. O sigui que una mica tot el conjunt marista, bressol marista, el tenim dintre de la província de l'Hermitage.
Molt bé, doncs ens alegrem molt de conèixer molt més aquesta gran institució de l'Església, que tots la gent, els oients nostres són gent d'Església, per tant, no coneixen, però mai està de més doncs, explicar detalls aquests que vostè acaba d'explicar. Per exemple, una servidora desconeixia amb tant detall tota aquesta explicació que vostè ha fet, per això que ho agraïm.
Volia afegir també de que hi ha comunitats religioses que demanen vindre a passar uns dies durant l'estiu amb nosaltres. I, bueno, de fet, aquest any han vingut unes quantes de diferents institucions.
O sigui, ha quedat prou clar que està molt obert a acollir tothom.
Obert, sí.
Ha quedat molt clar. Ara continuem sent clars. Una celebració així i una restauració del claustre. Qui ha col·laborat econòmicament i perquè això s'esdevingui així, perquè sigui possible? I què més s'hi pot fer? Robert, si vostè...
Sobre el claustre, germà Antoni...
Doncs germà Antoni, en part del claustre, vostè. A veure.
Després ja explico el...
Sí, complementes. Bé, el claustre està possible, certament, per una ajuda que hem tingut del Ministeri de Foment, que ha col·laborat amb el 75%. I la resta, el 25%, de la institució marista i germans maristes de la província, no? Ens hem anat al voltant d'uns 470.000 euros per fer tota aquesta obra, perquè no es tractava tan sols del claustre, sinó que hi ha hagut una sèrie de qüestions problemàtiques tècniques, per exemple l'aigua, que hem tingut que canviar totes les vessants de l'aigua, que en principi tot anava al claustre, l'hem tingut que passar a l'interior a través de les parets. Clar, això ha suposat una obra molt seriosa perquè hem tingut que canviar totes les vessants de les terrasses, S'ha tingut que impermeabilitzar tot de nou. A més, el claustre pues, havia sofert moltíssim al llarg d'aquests anys, ja sigui per l'aigua, ja sigui per altres elements, com unes capes que s'havien posat de protecció de Cote Gran, que a la llarga va resultar perjudicial, i ja sigui per la mateixa humiditat, que entrava fins al peu del vessament del claustre. I llavors, retirar tot això pues, ha estat molt costós. I després hi ha hagut una part, pròpiament, ja de restauració tècnica de la pedra del claustre, per tant, de totes les columnes, dels vessaments, dels capitells, que això s'ha hagut de fer amb làser, perquè la pedra és tan porosa i que si s'hagués fet d'un altre sistema l'haguéssim fet malbé. O sigui, potser l'haguéssim netejat en un primer moment, però no ens hagués durat tant. En canvi, amb aquest altre sistema del làser s'ha pogut fer puntet a puntet, per dir-ho d'alguna manera, però sense maltractar la pedra. I bueno, ara que es veu tot el conjunt, veritablement ha anat molt bé i ha quedat molt bé el claustre. I després hem netejat les parets, hem tret tot el Cote Gran i hem recuperat la visió, diguem, del pas de la història dels anys en el claustre. No s'ha volgut fer és recuperar la forma original, de dir, bueno, pues ara fem un claustre i presentem un claustre quasi nou. No, s'ha respectat tot el que ha desfet el temps, però sí que s'ha segellat, s'ha protegit tot el que és i s'ha tractat tota la pedra en si.
Doncs ara, Robert.
Sí, comentant, enllaçant amb el que diu el germà Antoni, és a dir, aquí el que hem fet hem restaurat patrimoni del monestir de les Avellanes, patrimoni en aquest sentit perquè el puguem valorar com a tal, com un valor artístic, com un valor històric, i a la vegada, com a monestir actiu, un claustre és el cor del monestir de les Avellanes, per tant, tot el que ens pugui aportar el passejar per aquest claustre a nivell més d'espiritual, més d'oració. És a dir, monestir de les Avellanes, al llarg de la història, sobretot a la desamortització, el seu patrimoni ha estat molt malmès, ha estat robat, ha estat espoliat, arriben els germans maristes i l'adapten a les seves condicions i a la vegada intenten és anar restaurant, cuidant aquest patrimoni. Ara, en l'etapa que estem, hem accelerat tot això d'aquí, amb el claustre, que jo diria que ha sigut la més gran de totes, l'església ells ja la van afrontar fa molts anys, de recuperar aquest patrimoni, però recuperar-lo no només per la comunitat, sinó per tothom, perquè és un patrimoni de tots. Llavors, a poc anem fent aquesta recuperació de patrimoni o col·laborant amb altres institucions que tenen aquest patrimoni. Que això val molts diners, això costa molt. També les activitats que fem a nivell de cultural, a nivell social, de col·laboració, són projectes que necessiten doncs finançament i amb això sí que a vegades demanem la col·laboració de tots aquells que vulguin perquè puguem anar continuant cuidant aquest projecte al servei de tots.
Sí, perquè clar, les activitats, com vostè diu, és veritat que això porta molta despesa. Molta despesa. Sí. Fer venir persones d'altres llocs, d'altres indrets, de tot arreu. Òbviament, convocar gent, en fi.
Sí, tenim les jornades internacionals d'història de l'Església i la religiositat, que aquest any farem les vuitenes ja, l'any que ve, perdó. Clar, organitzar-les cada any al servei, al final, del coneixement, perquè és el que volem, doncs costa. Llavors necessitem, ja busquem molt, no?, la col·laboració de tots, perquè al final fem un servei per a tothom, no?, per al territori.
Sí. De fet, s'han programat ja les dates en què seran aquestes jornades?
Per l'any que ve tenim les dates de 10 i 11 de juliol, de 2017, les jornades aniran sobre el coneixement dels monestirs, però a través del llegat que se n'ha fet als segles i dels historiadors que al llarg dels segles han anat estudiant sobre aquest tema i també commemorant el 300 aniversari de Jaume Caresmar, un dels abats més emblemàtics.
En parlarem en aquest programa, si li sembla bé, en una altra ocasió, quan s'hi aproximi la data. Sí. Molt bé, doncs molt agraïts de debò aquí a Església d'Urgell, a Robert Porta, director del Monasteri de les Avellanes, i al germà Antoni Salat, de la comunitat d'acollida dels germans maristes del Monestir de les Avellanes. Gràcies a tots dos, bona nit i fins una altra.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Amb aquest monogràfic sobre el monestir de les Avellanes ens acomiadem aquest diumenge de tots vostès. L'Àlex Alsina ha estat al capdavant dels controls. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Que passin una bona setmana. Ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, diumenge vinent, per oferir-los més informació religiosa sobre la diòcesi d'Urgell. Adéu-siau.